COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut també.
Bona tarda.
Marcos Pardeiro, La Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos. Bona tarda. I també amb nosaltres el Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor José María Gay de Líbana. Bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes, Carlos, i bé, i sense problemes de veu.
Deixi'm que el presenti. Exactament, bé. Perquè l'any passat el vam tenir en aquest programa i portava el senyor Gay de Líbana un refredat d'aquells de campionat.
Bueno, fumia, però més que refredat, jo crec que portava una fumia.
Ho va passar malament, ho va passar malament, sí. Però va aguantar els 50 minuts del programa.
Amb un plaer tremendo.
Avui crec que seran 50 minuts molt més tranquils, relaxats, almenys en qüestió de qüestions vocals. El senyor Gay de Líbana, pel qui no ho conegui, és economista, és tot un personatge en el món de l'economia, l'han escoltat vostès moltes vegades aquí mateix a la cadena COPE, amb d'altres emissores. També a la televisió, quan s'ha de parlar d'economia, truquen el senyor Gay de Líbana. Ell dona doncs una visió doncs molt clara de l'economia, amb un llenguatge molt entenedor. És clar com l'aigua, vostè, senyor Gay de Líbana. I, en fi, i ens explicarà moltes coses i molt interessants. Com, per exemple, portem 18 dies de l'any 2014. Com ha començat aquest 2014? Quines perspectives tenim? Jo no li demano que sigui futuròleg, però bé, hem de ser optimistes. Com hem d'enfocar aquest any?
Sí, home, a veure, jo penso en primer lloc, gràcies per la presentació, plaer tremendo estar aquí, recordar també aquell moment i ara tornar a estar aquí present.
I en plena forma.
Jo crec que a nivell de carrer jo avui he estat en uns grans magatzems, gairebé de grans magatzems, només hi ha que una marca, però no la diré per jo. I en principi doncs m'han dit que bé, fins al mes de desembre, que hi havia venda, que hi havia animació, però encara estava una miqueta ensupidet el tema. Aquest tema podia ser que estigués ensupidet, doncs, d'una banda per lo que seria la part corresponent a la cuesta d'enero, i després també una altra perquè la gent doncs està una miqueta espantada. Jo crec que aquest any és un any que encara tocarem fons, i per tant estarem al fons, encara farem neteja, jo crec que encara hi haurà que fer una miqueta de neteja, perquè hi ha impactes de l'any passat, del 2013, d'empreses, doncs que aquest any és quan quallaran, i per tant vol dir que jo crec que el primer semestre encara ara serà dolent, i jo particularment crec que a partir de l'estiu em dóna la impressió que això començarà una mica a canviar, per diferents motius, no? En primer lloc perquè jo crec que hi ha tot l'ajust que es tenia que fer d'atur i de gent que se'n va cap al carrer, lamentablement doncs això quedarà frenat. Jo crec que també hi haurà un moment doncs que el que és el finançament cap a les empreses tornarà, però tenint en compte que hi ha un endeutament molt elevat, per tant les empreses també tindran molta cura de no endeutar-se més. I després hi ha el tema que a mi em preocupa molt, que és el tema de l'atur, i jo crec que hi ha doncs, com eixos fonamentals, tenim l'atur d'una banda, el deute públic d'una altra, i després també el tema del dèficit que públic, que això vulguis que no, doncs ens castiga
a
tots.
Sobre el tema de l'atur, que potser és el que ens toca més de prova a tots plegats, aquesta mateixa setmana el president de la COE, el senyor Rossell, parlava de que serà molt difícil en els pròxims anys baixar del 20% de la taxa d'atur. Això sí. Serà així perquè, clar, se'ns està venent en certa manera que hi ha comencen a haver alguns brots verds.
Sí.
Vostè, d'una banda, veu aquests brots verds, els nota, i d'altre costat, això de baixar de la taxa del 20% serà molt complicat en quant a nivells d'atur.
Sí, no, jo crec que en principi, a veure, tenim 6 milions d'aturats, però d'aquests 6 milions d'aturats tenim doncs gairebé 3 milions que són de llarga durada, i a més 3 milions, lamentablement, que igual tenen més de 45 anys. No? Per tant, vol dir que molts d'ells també procedeixen d'un sector, que és el sector de la construcció, o de sectors que igual industrialment no exigien una alta qualificació. Per tant, jo pateixo per aquesta gent, amb el sentit de que aquesta gent serà molt difícil que es torni a reincorporar el que seria la vida activa. Aleshores, quan el president de la COE diu doncs, que veu difícil que es pugui rebaixar del 20%, i quan, per exemple, veiem que hi ha un informe que de Price Waterhouse Coopers que diu que l'any 2033 la previsió seria que tindríem un atur del 10%, per tant, vol dir que, en definitiva, la pregunta és és i on treballarà aquesta gent. Per tant, lamentablement em dona la impressió que amb l'actual model productiu que tenim a Espanya tenim un atur que ja és estructural, i això és el més, diguem, empipador, i fonamentalment per un tipus de gent que és d'una edat de 45 anys cap endavant, que amb un allargament de l'esperança de vida, doncs hi ha gent que lamentablement estarà molta part de la seva vida aturada, que aquest és un tema que té també un impacte moral molt fort.
Molt bé, obrim micròfon ja. Qui vulgui començar a preguntar al senyor Gai de Libera, ens diu que el Salvador Guillermo vol començar a obrir aquesta ronda i després el Leandro. Doncs vinga, endavant, Salvador.
Jo és que com que tu has parlat del president de la COE, i a més és notícia d'aquesta setmana, la COE ha mostrat la seva gran preocupació per la pujada a les cotitzacions socials derivades d'un canvis de regulació amb el tema d'assistència sanitària, que abans no cotitzava el que aportava per una multa, perquè ens entenguéssim, la gent que pagaven, o els famosos tiquets restaurants que abans es consideraven rendiment en espècie, efectes de seguretat social i no estaven cotitzant, i així com també altres coses més que no entrarem per no avorrir el nostre oient, no? També tenim que la base màxima s'ha pujat un 5%, també tenim que la base mínima de cotització dels autònoms ha pujat també quasi el 20%, és a dir, ens trobem que a partir del 22 de desembre les empreses han de pagar més per cotitzacions socials, quan la promesa que ens havien anunciat, i a més està en l'exposició de motius del Reial Decret Llei de juliol del 2012, pel qual es va pujar l'IVA, que ens baixarien les cotitzacions. I ens trobem que en lloc de pujada, perdó, que en lloc de baixada de cotitzacions, sense tocar el tipus, però jugant amb els elements que composa la base imposable, cada vegada i cada any es van pujant les cotitzacions socials, que cal no oblidar, lligant amb el que deia el nostre moderador, que les cotitzacions socials és un impost a l'ocupació. I per tant, sembla ser que el govern no és conscient de que no pot ser que la solució passi només per la pujada d'impostos, i que aquest sigui justament amb un dels instruments que havia promès, i també havia anat a Europa, la baixada de cotitzacions, i es trobem amb la pujada, que és el que s'havien promès. Com veu això? Com considera vostè si va per bon camí el govern? I quina és la seva consideració del que dic una cosa i en faig una altra?
Jo coincideixo ja, diguem, amb el to i amb l'esperit que li posa el Salvador en aquest cas a la pregunta, perquè vull dir que ja combreguem. A veure, jo el que en primer lloc crec és que el que no es pot fer és prometre unes coses i fer unes altres. I ara em dóna la impressió de que últimament tenim molt d'això, molta promesa i després molt incompliment de la promesa, la qual cosa jo diria que no és joc net. El que jo diré que no és fair play és que el dia 20 de desembre, divendres, que és el divendres abans del Nadal i del pont llarg del Nadal, s'aprovi al Consell de Ministres un decret llei, no un decret perquè no tenia competència, sinó una llei que es té que portar cap al Congrés. El decret llei toreja a les Corts, per tant vol dir a la Càmera de Representació del Poble, s'aprova i a més ningú se n'entera d'aquest tema, ningú s'assabenta, i aleshores es publica el dia 21 de desembre, però ens hem assabentat tots després dels Nadals. Bé, per tant vol dir que de fair play no hi ha. Per tant, això algú té que dir, el senyor Rossell ho ha dit en aquest cas, i jo crec que els sindicats també hauran dit la seva, però el que passa és que el dia d'avui algun sindicat no està legitimat per poder enraonar. Primer punt. Segon punt, a mi em sembla que és, diguem, alevosia, premeditació i nocturnitat començar a castigar el que seria l'ocupació, i castigar-la, però fonamentalment amb el que seria, diguem, les menudències. Unes menudències que fins ara tributaven a l'IRPF, però que a efectes de cotitzacions socials, doncs, escolta, es deixaven una mica...
No tributen a l'IRPF.
No,
és que bueno, la gràcia és que no tributen aquestes.
Algunes que sí, altres que no.
Antigament sí, però aquestes, exacte. Justament
però
aquestes
dir,
no.
Doncs jo crec que aleshores doncs estem aquí buscant d'alguna manera un increment de la recaptació, però aquest increment de la recaptació, per exemple, el del Vale Restaurant, que jo no li havia donat importància, li dona una importància a partir del moment que crec que ha sigut la pròpia COE que ha dit, escolti, i això generarà 10.000 llocs de treball que s'aniran al carrer, perquè resulta que hi ha, i efectivament quan tu ho penses, hi ha aquell polígon industrial que està allà a la cantonada, que la gent d'aquell polígon industrial va dinant allà i va amb el vale del tiquet restaurant. Bueno, aleshores què vol dir? Que hi ha una falta de sensibilitat per part dels que governen de lo que seria la realitat de lo que seria el carrer. I escolta, per 4 duros en aquí no facis aquest pas. Primer punt. Segon punt, tu has augmentat les bases, diguem, de màximes de cotització, les has augmentat amb un 5%, i després els autònoms que tinguin 10 o més empleats i s'estàs exigint que cotitzin igual que si siguessin un llicenciat. Bueno, hi ha una qüestió, és que em dóna la impressió que la vaca l'estem munyint massa per una raó molt senzilla, perquè el problema de fons és que fa 3 anys o fa 4 anys hi havia 19 milions de persones cotitzant a la Seguretat Social i ara hi ha 16 milions. Vull dir que, en definitiva, el que es té que arreglar és que hi hagi més gent treballant, més gent cotitzant a la Seguretat Social.
I què li sembla el comentari que va fer la ministra en seu parlamentària de que les polítiques socials de les empreses, va dir ella, la tenen que pagar els beneficis dels empresaris, en aquest sentit, els tiquets restaurants o de pagar una part d'una mútua?
A mi no em sembla correcte, però és que...
Una justificació per prendre aquesta mesura?
Sí, no, no, en absolut. Vull dir que la ministra, jo d'alguna manera crec que volia sortir, diguem, totalment doncs de costat cap a lo que seria la crítica de fons, perquè la crítica de fons és fer això sense consensuar amb els agents econòmics. A mi em sembla que realment és una bufetada a la societat.
El senyor Montoro, que mana molt, no?, que vol recaptar, recaptar, recaptar.
Senyor Montoro, no? Senyor Gall, mal, sí, que... malament, malament, eh? El senyor Montoro, d'això, ara
butxaca, butxaca, butxaca.
M'ataquen a mi, ja m'han enviat la infanteria, sí, sí, el senyor Montoro, sí, a la que dius alguna cosa que d'això t'ataca, vull dir, a mi personalment, ahir, sí, 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 m'ataquen a mi, sí, sí, sense més, vull dir
que...
Què
li ha fet vostè, senyor
Montoro? No, que jo sóc la gran bossa de frau.
Ataca, no, no, o li anem bé de la inspecció.
Tributàriament, que d'això i tal, no, no, comença la inspecció, m'envia la inspecció, perquè es veu que tributàriament sóc la gran bossa de frau del país, mare de Déu, quan no trobin res.
Déu-n'hi-do, senyor Montoro. Leandro.
Sí, a mi m'agradaria aprofitar que vostè és molt didàctic, no?, perquè ens expliqui què ha passat perquè la prima de risc espanyola ja no sigui notícia, perquè totes les dades macro sembla que van bé, no?, quan fa un any estaven en una situació molt, molt preocupant, no? Realment, què ha passat? Què ha canviat?
Jo crec que la resposta, encara doncs, que sóc conscient de que no tothom està d'acord, però té nom i cognom. Mario Draghi, vull dir, aquesta és la resposta, evidentment, perquè quan tu mires la situació del deute públic espanyol veus que estem gairebé al bilió d'euros, no arribem, però per poquet, ens quedem amb un volum que representaria percentualment el 94%, em sembla, al final del que és el PIB, però el problema del deute públic espanyol d'aquest gairebé bilió d'euros és que l'any que ve ja estarem al bilió d'euros i el sobrepassarem, però és que a més és que no es pot pagar, és a dir, que es va refinanciant, refinanciant, refinanciant. Aleshores, quan tu que ets el deutor demanes diners a uns senyors, que són els que et deixen els diners, doncs clar, ells diuen, escolti, jo a vostè li deixo els diners, però li demano tal tipus d'interès. Per què? Doncs perquè no li ofereixo la garantia adient. Ara bé, si jo dic, escolti, miri, jo tinc aquests números d'aquesta manera, però darrere ve el padrino, i el padrino es diu Banco Central Europeo, Mario Draghi, que va dir allò de... Y créanme, será suficiente. Vull dir, el primer va dir, haremos lo necesario, y créanme que será suficiente. Això jo vol dir tot. Jo crec que, en definitiva, hi ha hagut aquí, en primer lloc, el dia 29 de maig es va produir el que era la recomanació de la Comissió Europea al govern espanyol, una recomanació que s'està seguint punt per punt, és a dir, que tots els punts s'estan seguint. Ara ve el tema del dèficit de la tarifa elèctrica, que també és el següent pas. Tenim el tema també de més reforma laboral, tema de sistema impositiu, tot s'està seguint, i el Fons Monetari Internacional, i aleshores la Troika, en aquest cas, diu, escolti, veiem que vostès estan complint tot. Bueno, doncs ara anem a ajudar que d'alguna manera baixi el que seria la tensió cap al diner. Però vull dir, no hi ha, la veritat sigui dita, quan jo veig els números i quan jo veig el volum de deute públic, el dèficit, per exemple, aquest any tanquem amb 70.000 milions d'euros de dèficit, 70.000, 75 milions d'euros, dels quals 14.000 corresponen a la Seguretat Social, el que seria el desequilibri de la Seguretat Social. No hi ha indicadors que objectivament diguis, escolta, això ha millorat. Aleshores, què vol dir? Doncs que darrere hi ha algú que és la larga sombra del padrino Mario Draghi. És un gran tio, el Mario Draghi, eh?
O el primo de Zumosol, no?
El primo de Zumosol, també, que estigui, o el Vara, que està a Washington, però vull dir que en qualsevol cas, vull dir que d'això, la situació nostra no és bona, però bueno, nosaltres tenim una gran força, que és estar dintre del que seria el marc de la Unió Econòmica i Monetària, i estar amb el que seria sota l'òrbita del Banc Central Europeu. Això ens dona una força que si estiguéssim aïllats ara no la tindríem, eh? Ara Espanya estaria destrossada. Per tant, escolta, Europa va bé per moltes coses i aquesta és una d'elles. elles.
Manuel Manchón.
Sí, jo li volia preguntar precisament en el que acaba de dir, que és el senyor Mario Draghi, perquè la prima de risc també està baixant a altres països, sí, dels països perifèrics de la Unió Europea, de la zona euro, no només,
Itàlia,
no només Espanya.
Per exemple.
Però amb el que acaba de dir, amb tots els esforços que ha fet el govern espanyol i que tothom es queixa de les retallades públiques, amb tots els esforços per apujar impostos, de la qual pateix amb molta incidència les classes mitjanes, el que estem veient amb els números és que pràcticament no hi ha canvis. És a dir, l'Estat, per una part, no ingressa tant com voldria, en tot cas no augmenta massa els ingressos, i per una altra part, que és el més preocupant, no està reduint el dèficit ni el deute públic, o ho fa amb una proporció molt, molt petita. Per tant, quina hauria de ser la mesura que incentivés, que provoqués això que diem sempre del cercle virtuós? És a dir, que la gent, hi hagi un consum intern molt més gran, per tant la gent pagui més impostos, per tant l'Estat pagui menys en atur, és a dir, tota aquesta dinàmica en positiu. Podríem pensar que cal una baixada, per exemple, d'impostos que provoqués aquesta demanda interna,
sí,
o no estem encara en aquesta...
A veure, jo manera, en principi, diguem, quan miro els números d'aquí, doncs que els sumo i després també veig les projeccions que fa el Fons Monetari Internacional, ara hi ha una qüestió clara, vull dir, en principi aquest any nosaltres acabem amb un dèficit de 70.000, 75 milions d'euros, que ve com conseqüència d'uns ingressos, que aquests ingressos gairebé estan estancats a el que seria els 382.000, 384.000 milions d'euros des de fa ja algun temps, i una despesa pública, que la despesa pública és aquest any 2013, bueno, l'any passat 2013, de 454.000 milions d'euros. 454.000 milions d'euros són 494.000 milions d'euros, que és el volum de despesa pública de l'any 2012, menys 40.000 euros del rescat bancari, em donen justament 454.000 milions d'euros. Quan a mi em diuen que s'està fent un esforç per retallar la despesa pública, jo dic, escolti, doncs jo no ho estic veient, per retallar la despesa pública. Aleshores aniríem a el que seria quina despesa pública s'està retallant. Jo sóc funcionari, per tant, jo puc donar fe de que la meva despesa sí que s'està retallant, que seria, en definitiva, la retribució. Però hi ha una altra despesa que podríem definir, i el Marcos en aquest cas ho sap, com indústria política, per dir-ho d'alguna manera, que aquesta indústria política no ha afluixat, i no ha afluixat perquè en definitiva tenim aquí un volum de despesa per part de la classe política que és tremendo. Anem a l'altre tema. Aquí hi ha una qüestió clara: el PIB, el nostre producte interior brut, no tira cap endavant si no hi ha consum. Vull dir, el consum representa el 60 i algo per cent del PIB, per tant vol dir, estem enraonant gairebé de dues terceres parts del consum del PIB és consum. Aleshores, el consum quan ve donat? El consum ve donat quan jo tinc diners a la butxaca i jo em trobo amb capacitat de gastar. A veure, avui estem aquí a aquest gran hotel, que és l'hotel Gran Marina, no? Doncs hem, escolta, un dinar fabulós, extraordinari, meravellós i tal. Jo, si ara jo em sentís fort, què és el que jo faria aquesta nit? Doncs aquesta nit li diria a la meva dona, escolta, anem a passar el cap de setmana a l'hotel Gran Marina. Però clar, jo no ho puc fer, perquè no ho puc fer? Jo no ho puc fer, bueno, jo ho faria, cada això, però jo avui no ho puc fer.
Estiris, potser, estiris, no, home, estiris amb la seva senyora, estiris una mica.
Igual, ocupades, però espera un moment.
Fan molt bones promocions, no, li asseguro.
Jo ho puc fer, en quin sentit? Si jo em trobo amb capacitat per poder gastar i li puc dir a la meva dona, anem al restaurant, anem a sopar, anem a comprar això, anem a comprar l'altre. I això és el que al final dinamitza l'economia. Si a mi em diuen, escolta, ara tindré que cotitzar per això, ara saps que jo guanyava tant, doncs resulta que ara hi ha una part de la seguretat social que ara la tindré que pagar, ara resulta que tinc menys diners per la pujada de l'IRPF. Tot això desincentiva el que seria el consum, i el consum té que tirar.
Per tant, arribat el moment de plantejar una
baixada d'impostos. Jo la baixada d'impostos la plantejaria l'IRPF d'una banda.
Però el govern diria no ingressa menys.
No, perquè el govern només pensa... El govern té un
problema. El senyor Montoro
té un problema que només veu que d'aquí cap aquí davant, mig metro, no està veient el que seria la realitat de la perspectiva. L'economia es dinamitzaria, les empreses vendrien més i la papereria de la cantonada del costat de casa que té dos empleats no tan tancaria perquè vendria més. Per tant, el que tens que veure és la baixa d'impostos. I després anem a l'impost sobre societats, que hi hauria també un aspecte que seria, escolta, fes una tributació per la gran empresa i fes una tributació per la petita i mitjana empresa, i que tributi d'una manera l'empresa que el reparteixi els beneficis i d'una altra manera la que no reparteixi els beneficis.
No,
i el 2015 hi ha eleccions. Ara, no s'ho diria, eh?
El 2015 hi ha eleccions, home, escolta, pensa durar, home.
Però m'ha agradat una cosa.
No, un moment, i el 2014 també hi ha les del Parlament Europeu, que no sé si...
Aquesta serà d'aquí uns mesos, al mes de maig.
Una cosa només que acaba de dir el senyor Gaire Líbana, que precisament a Espanya hi ha una diferència en els ingressos per impostos respecte a la Unió Europea, crec que de 15 punts. És a dir, per una part no ingressem el que voldríem, però és que ingressem molt menys per impostos. Llavors, què està passant aquí?
No, que hi ha un problema de que s'està ofegant fiscalment als petits, als mitjans, a les classes mitges, que la classe mitja compta, la classe mitja és un país tremendo, perquè la classe mitja ens l'estem carregant.
Està desaparegut la classe
mitja? Sí, home, a veure, jo no diria que està desapareguda ni molt menys, però vull dir que està, com es diria en castellà, en trance de desaparició, perquè la classe mitja és la que ho pateix tot, i la classe mitja és la que mou les democràcies, la que mou el món, la que mou les economies, perquè la classe mitja, en definitiva, tots som classe mitja, més amunt, més avall, però vull dir, som classe mitja, i nosaltres som els que gastem, els que fem el consum, que ens anem de vacances, que comprem a les botigues, vull dir, som nosaltres els que deixem, per tant, el que hi ha que fer és mimar-la molt, i a la classe mitja se l'està ofegant molt, i el que diu el Manel és cert, vull dir, clar, hi ha una qüestió que seria per mi el que seria l'efectivitat tributària, és a dir, efectivitat tributària seria dir, escolti, realment qui està fent l'esforç fiscal aquí, i l'esforç fiscal l'estem fent aquí els pancaires, perquè clar, vas a mirar determinades empreses com tributen, de quina manera tributen, i aleshores et trobes amb diferències abismals. Bueno, I jo escolta, jo vull animar la qüestió.
S'està encetant en debat, però escolta, un segon, jo situo els oients, després li toca el torn al Marcos Pardeiro i a Leandro Lamor. Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center a Barcelona, amb el Salvador Guillermo, Manel Manchón, el Leandro Lamor, el Marcos Pardeiro i el convidat d'aquesta setmana, amb el to de veu tan peculiar i tan característic, el senyor José María Gay de Líbana, economista i tot un expert en matèria econòmica. El Marcos Pardeiro és el que vol fer la pregunta següent. Endavant, Marcos.
Sentint-lo, doctor, hi ha una cosa que em ve molt al cap, que és que m'agradaria proposar-li un joc. Anem a suposar que proper divendres el Consell de Ministres el nomena vostè ministre d'Economia. M'imagino que el primer que faria és fer una anàlisi...
Igual no vol ser ministre d'Economia.
M'imagino que no acceptaria. Que té l'ambició de seductor i tenir una experiència acadèmica i etcètera.
No, però bueno, políticament no vull saber res, però vull dir que... No obstant, gràcies que deixeu-me... Ara m'ho imagino, divendres que ve, que estaré a Madrid, precisament, m'agafaria...
Com a independent dins del govern.
No.
Està allà prenent possessió davant del rei.
Amb la meva dona, davant del rei. Fantàstic.
I aleshores m'imagino que el primer que faria és fer una anàlisi de què ha fet aquest govern a nivell econòmic i què s'ha de fer a partir d'ara. Abans li responia una mica al Manel sobre el tema de fer una reforma fiscal, baixar impostos. Volia preguntar-li, ministra Gaida Liebana, què s'ha fet malament? Què s'ha fet malament durant els últims anys que està allà la crisi? Perquè jo tinc la impressió de que les causes són molt conegudes. N'hem parlat moltíssim de les causes. Aquest diagnòstic sembla clar. Què s'ha fet malament? Què més s'ha de fer a banda de baixar els impostos, potser?
Sí, bueno, gràcies pel tema aquest del ministre. No tinc cap interès, a més el tema polític ja faig l'aclariment.
I conseller tampoc? No. Conseller tampoc?
No, res. No, perquè vull dir que a mi m'agrada ser una persona honesta amb mi mateix i honesta, i vull dir que aleshores no, perquè aleshores, i ser independent. Jo crec que la independència en aquest cas no té preu, no? Però vull dir que després...
Costa molt ser independent.
Costa molt i reps bufetades també a vegades, però vull dir que no, però ser independent jo crec que també té, diguem, la seva part positiva, independent amb el terme global,
independent, no independentista.
Sí, i aleshores, a veure, jo el que crec és que en principi va haver un aspecte, Marcos, que és, en definitiva, a mi em va sobtar, perquè realment jo crec que quan les coses no anaven tan bé, ningú va dir que no anaven tan bé aquell moment, i és una de les coses que jo havia dit i que jo deia i que jo tinc que reprotxar la classe política, i quan dic la classe política no voldria ara focalitzar amb el senyor Rodríguez Zapatero ni amb el senyor senyor Rajoy, sinó, en definitiva, amb la classe política, és a dir, tots els senyors que teòricament representen els interessos del poble. Hi havia un aspecte que era que la nostra economia estava creixent, i estava creixent molt pel sector de la construcció i el sector immobiliari, i algú tenia que veure que realment allò era, en definitiva, anar produint, però anar estocant. Però després també veure que el nostre PIB, aquest és un aspecte de qualitat, estava creixent, però també estava creixent amb molt endeutament. Per tant, vol dir que sí, es venien pisos, però és que la gent s'endeutava. I també nosaltres teníem un problema, que era un problema, és el problema de cultura nostra, no? La cultura espanyola, que vol dir que la nostra comunitat, si és algú que truca ja, perquè diu, aquest ja s'està convertint en independent.
El Salvador Guillermo.
El Salvador Guillermo.
El tenen controlat.
I aleshores, la nostra cultura és la de tenir l'habitatge propi, a diferència d'Europa, per exemple, que no hi ha tant endeutament de les famílies, perquè vull dir que no es compren la casa. Algú tenia que veure tota aquesta magnitud. En raonem molt de la bombolla immobiliària. Jo crec que realment també hi havia una bombolla creditícia, les entitats financeres anaven donant crèdit, i segurament tot això, en definitiva, es tenia que veure des del senyor que estava a dalt, no? El senyor que estava a dalt tenia que dir, a veure, control econòmic aquí, control financer, què és el que està passant. Molt bé. A partir d'aquí, doncs es va dir que no passava res, després ens vam trobar com ens vam trobar, i ara resulta que ens trobem amb un govern que arriba al govern perquè promet una sèrie de coses i perquè en principi, i jo creia, la veritat sigui dita, que havia fet un anàlisi i un diagnòstic de la situació, que sabia realment on estava, i em dono compte, i ho dic lamentablement d'aquesta forma, que quan arriben no tenien ni idea d'on estaven, perquè si no, no haguessin dit el que havien dit o algú li es va imposar. Aleshores, jo, què és el que faria? Jo el que faria seria dir, escolti, jo primer, com ministre d'Economia, enraonaria amb la senyora Lagarde, enraonaria amb el Mario Draghi i enraonaria amb la Comissió Europea. I li diria, escolti, miri, nosaltres tenim un deute públic que representa gairebé el 100% del PIB. Aleshores, nosaltres ens vam incorporar amb el que era el tractat de Maastricht per entrar a el que era la Unió Econòmica i Monetària, amb unes condicions que era que el nostre deute públic, com tots els països de la Unió Econòmica i Monetària, no podia sobrepassar el 60% del PIB. Per tant, vol dir que d'un milió d'euros el 60% del PIB, que serien 600.000 milions d'euros al cas d'Espanya, hi ha 400.000 milions d'euros, que és la motxilla que en aquests moments ens està pesant molt i que no podem suportar. Demanaríem, per estar tranquils, si us plau, que aquests 400.000 milions d'euros es reconvertissin en deute a llarg termini. El que jo dic, deute perpètua, la que ja estudiava quan estudiava Hisenda Pública, que vol dir que és un deute que va 40 anys, 30, 50 anys, que aquest deute està, diguem, garantit per el que seria, en aquest cas, la Troika, Banc Central Europeu, i aleshores això s'instrumenta als mercats financers com un instrument, no hi ha cap tipus de problema, però em dona una tranquil·litat de saber que ja el meu deute ara està compromès per 600.000 milions d'euros. Jo li diria, també, amb aquesta capacitat de poder entrar amb ells, diria, escolti, i ara jo li demano també que em donin un any molt avoltat de dèficit, que serien 100.000 milions d'euros, i també me'l posen, a més dels 400.000 milions, em posen 100.000 més, 500.000 milions. I això és el dèficit que jo tindré, que és un dèficit conjuntural per reactivar l'economia del país. Ara, jo ja tinc això, i aleshores jo dic, ara baixo els impostos, jo ara baixo les cotitzacions de la Seguretat Social, i aleshores, automàticament, jo què és el que faig? Dic, escolti una cosa, totes aquestes persones que estan cobrant de l'atur, les empreses que les contractin, 2 anys de bonificació al 100% de la Seguretat Social, i aleshores, d'aquesta manera, aquests senyors treballaran. Oh, bueno, és que no ingressarem la Seguretat Social. Bueno, un moment, però no pagarem la despesa de l'atur. Per tant, el que jo estic fent és aquest senyor que està a casa seva, jo he vist avui diversos quan venia cap aquí, que estaven en pijama al balcó de casa seva, a les 2 del migdia, els he vist, O sigui, estaven en pijama aquí, Els he vist al paral·lel, els he vist en pijama. Aquest senyor, en lloc d'estar en pijama al balcó de casa seva, aquest senyor estaria currant, m'explico? I aleshores, sí, aquest senyor, en lloc de tenir un complex davant dels seus fills, i tal, seria un senyor positiu, i els seus fills dirien, papà, bravo, tal, qual. I ara els seus fills el veuen i diuen, tia, mi futuro es pijama. Vull dir, aquest és respecte. M'explico o no m'explico? Això el dilluns emitiria.
Escolti, això, algú que l'hagi escoltat, deu dir, què he de fer per anar a votar el senyor Gai de Lima? Algú que estigui escoltant el programa.
No, tranquil, perquè jo no em presento ni tinc... No, però
escolti, jo em poso la pell del ciutadà. I per què el senyor Montoro o el senyor Rajoy no fa això que vostè està dient ara mateix?
Perquè tenen interessos, perquè clar, perquè després ve l'altra qüestió, tens que retallar la despesa pública, a qui retalles, a qui treus cada això, vull dir que aleshores només...
Vull dir que no està... Tan fàcil, fàcil posar en pràctica el que vostè ha dit.
Que li demanaria que probablement no els hi donaria.
Sí, que me'ls donarien, sí. Clar, perquè no, a veure,
no,
un moment...
No els deixen, senyor Gai de Lima, no els deixen.
No, no, sí que no els deixen.
Alemanya no vol fer cap mena de gest en aquest sentit. Alemanya no està fent...
No, sí que els deixarien, però si aquests diners... A veure, compte, el rescat no es va demanar en un moment donat o no es va considerar oportú que no era bo dir que Espanya estava rescatada. Però a veure, els que coneixem i que hem llegit el memoràndum d'entendiment i després també la recomanació de la Comissió Europea, escolta, si a un rescat d'una part del sistema financer de quatre caixes d'estalvis que estaven tocades li foten aquí tot el tema de les variables macroeconòmiques, el control, l'umbral de pobresa, el control de la seguretat social, la reforma laboral, la reforma del sistema tributari, el tema de los pasivos contingentes derivados de las obras públicas, el tema de... Digo, escolti, per la moda de Déu, això és un rescat parcial o això és una intervenció? Això és una intervenció, aquesta és la realitat d'Espanya. Per tant, com ja estic intervingut, estic en concurs de creditors, que millor, jo li dic, escolti, als administradors i als meus creditors, li dic, escolta una cosa, i ara jo, per això, revifar-ho i anar cap endavant, necessito 100.000 milions d'euros. I Alemanya són els primers perquè diran, si no estem venent BMWs i Mercedes, si ara tu vas a comprar un BMW, un Mercedes o un Audi, per exemple, escolta, i entres al concessionari, que són fabulosos, els que jo tinc una grandíssima relació, però es fan la onada, vull dir que d'això, si tu vols, que d'això, en sèrio, t'ho dic, l'altre dia vaig estar en un concessionari i hi havia música en viu fins i tot quan vaig
escolti,
entrar.
Escolti, el Leandro vol preguntar-li també. Leandro, endavant.
Bé, no, simplement, estava parlant abans de la necessitat de baixar impostos, l'IVA, el tocaria, sobre l'IVA cultural...
Hombre, l'IVA cultural és una bufetada i el tema dels enterraments també és una altra bufetada. Jo sort que ho deixaré tot ben preparat perquè, clar, vull dir, per exemple, abans quan un es moria, doncs et fotien, jo recordo per exemple la meva mare que vam fotre un enterro normalet perquè la pobra es va morir el dia 15 d'agost. Mira que no se li va ocórrer una altra cosa a la meva mare. Jo li vaig dir, estava de cos present i jo li deia a mamà, el dia 15 d'agost morir-te, el dia 15 estava ella que deixava, perquè el dia 15 d'agost no hi ha ningú a Barcelona, no? Per tant, què vol dir? Que tens que fer un enterrament que sigui d'allò de lo més senzill i tal. Però pagaves un 10% d'IVA, i ara què passa? Que ara un enterrament cada digital et costa 8.000 o 9.000 milions d'euros, després en raonaré d'una coseta, els enterraments, i tens que pagar el 21%, per tant, vol dir aquest tema. El tema dels bars, per exemple, els bars, clar, els bars, escolta, han patit d'una manera, però d'una manera gloriosa. Per què? Perquè Espanya és un país de bars. Jo recordo l'any 84 que vaig estar a Rússia, a la URSS, aquella època, i aleshores anava pels carrers de Moscou, anava pels els carrers de Sant Petersburgo, que es deia Leningrado, aquella època, i una de les coses que més em va sobtar, una de les sensacions més estranyes de la meva vida, és veure que no hi havia bars als carrers. Ostres, que d'això. I després les perruqueries, vull dir, estan tancant també, estan caient com mosques. Aleshores, jo crec que aquí hi hauria que baixar l'IVA cultural, fonamentalment. El 5,5% el tenen a França i nosaltres aquí el 21%. Hi hauria que baixar l'IVA dels enterraments també, perquè això també, si no, la gent va a la fossa comun, va a la fossa comun. I després hi hauria que baixar el que seria els bars també i les perruqueries. És a dir, hi ha una sèrie de coses que tens que pensar més amb les recaptacions i al final recaptes menys, que és la vida que donen a una perruqueria. Algú s'imagina una perruqueria amb una sola perruquera? No, sempre hi ha dos o tres. Què vol dir que treballaven? Ara no hi ha cap, i ara tornem a la figura de la Paquita que va pels pisos i que va fotent apartament. Vull dir, ara tornes a veure les senyores amb rulos, vas per l'escala, puixes o baixes, i les tornes a veure amb rulos.
Molt bé, esteu escoltant les converses de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manel Manchón, Marcos Pardeiro, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, i aquesta setmana amb el senyor Josep Maria Gai de Líbana, economista, i jo m'agradaria preguntar-li en aquesta segona part del programa per al tema del procés d'independència. Ostres, no li agrada gaire.
No, és un tema...
O està cansat de parlar del tema?
No, hombre,
ja
és un tema
molt
que
tothom
aquí, tothom en
raó... Com ho veu tot plegat? Com acabarà?
Jo fonamentalment, Carles, voldria que hi hagués diàleg, té que haver diàleg, vull dir, a veure, jo crec que a vegades...
Sí que és un tema que cansa molt, però és el tema que està en actualitat.
Sí,
aquesta
setmana.
Hem tingut aquesta petició del Parlament cap al Congrés
dels
Diputats,
bé,
en fi... Sí,
està bé, es demana com una competència...
I el que ens queda...
Sí, ens queda molt, però vull dir que jo aquí sí que d'alguna manera insistiria molt en parlar, dialogar, i fonamentalment jo crec que a Catalunya...
Però té futur una Catalunya independent, senyor Caidat?
No, jo primer tinc que exaurir, ja que exaurir totes les vies de diàleg i de comprensió.
Es diu tota la veritat als ciutadans, als catalans?
No, ara ho comentem, però Madrid jo crec que té que escoltar, i Madrid té que moure peça, i a Catalunya també hem d'escoltar i tenir capacitat de diàleg. Si algú vol entendre, sempre s'acaba entenent, per tant, vull dir que hem d'apostar per aquesta línia. Però hi ha una qüestió que és molt important també i que jo no vull entrar en discussions perquè lamentablement aquí a Barcelona o a Catalunya a vegades fem discussions i vull dir des de la moderació. A veure, jo ho vaig dir un dia, no fa gaire, i vaig dir, escolti una cosa, si a mi aquest tema de la independència vol dir que Catalunya es quedaria, si arriba a ser independent, fora de la Unió Europea, jo particularment ja no continuo enraonant, perquè vull dir, a mi no m'interessa quedar-me fora de la Unió Europea, perquè jo sé el que és no estar a la Unió Europea i jo sé el que serà no estar a la Unió Europea. Per tant, primer punt. Segon punt, si això vol dir que ens quedem fora de la Unió Econòmica i Monetària, escolta, més val que paguem, perquè vull dir que no val la pena que continuem enraonant, perquè no és el tema de que em diguin no, és que nosaltres tindrem l'euro com moneda. Escolta, una cosa és que tingui l'euro com moneda i l'altra cosa és que l'euro el tingui que comprar, però que vostè no el pugui emetre, que vostè no sigui partícip del que seria el Banc Central Europeu en aquest cas. Jo crec que una Catalunya fora de la Unió Econòmica i Monetària, una Catalunya fora de la Unió Europea, ho dic sincerament, seria un país totalment abocat a el que seria la ruïna. I, a més, hi ha una altra qüestió, és que les empreses no tindrien interès a estar a Catalunya perquè tindrien que estar dintre de la Unió Europea i Econòmica. Unió Europea, perdó, i Econòmica i Monetària. L'altra cosa és que s'enraoni d'un estatut o d'unes condicions per Catalunya fetes a mida, perquè Catalunya és una comunitat autònoma diferent a les altres. Vull dir, i això és el que es té que enraonar i es té que posar sobre la taula, i per tant això és el que es té que dialogar i escoltar i que estiguem bé. Ara, es té que dir a la gent té que saber la realitat de les coses, i una cosa són els sentiments i les emocions, i el fet de que jo no sigui independentista, però jo sóc català, per tant vol dir que veig les coses doncs, amb una certa seny, i a més vull dir, jo surto molt de Barcelona, jo em moc per Espanya i per Europa amb certa freqüència. Per tant, també hem de ser una mica viajados.
Manel. Sí, però posant l'èmfasi precisament en l'altra part, per exemple, fa uns dies va sortir un informe de Moody's on hi havia dues parts d'aquest informe. Una, que el que deia vostè ara de que Catalunya i les empreses catalanes podrien patir perquè les seves relacions comercials són amb la resta de països de la Unió Europea, però l'altra banda de l'informe posava l'èmfasi en les pèrdues que tindria Espanya. Perquè el 20% del PIB és Catalunya. No hi ha una deixadesa per part del govern central
sí,
i d'una bona part de la societat espanyola de no voler entendre, és a dir, que el rebuig i el no a tot tampoc té cap mena de sortida.
No, jo...
És a dir, errors s'han comès per dues...
Sí, Manel, estic totalment d'acord. És a dir, que, a veure, hi ha un aspecte important que és que Madrid, quan dic Madrid, i faig l'aclariment perquè abans d'ahir estava a Madrid, no? Faig l'aclariment amb el sentit de que Madrid, dic la capitalitat política, no Madrid en si, sinó la capitalitat política, jo crec que té un problema que és que no s'ha mogut, no ha sigut conscient, i fins i tot diré més, no solament Madrid sinó també la Zarzuela, o sigui, jo diria que la Zarzuela no ha sigut conscient de medir el pas que tenia que donar cap endavant amb el sentit de dir escolta, anem a arreglar aquesta situació. Espanya perdia molt, és que Espanya perdia el 20% del PIB, però és que Espanya també perdria el que seria una aportació indirecta que Catalunya està fent a la resta d'Espanya, per tant vol dir, a veure, escolta una cosa, nosaltres el que hem de fer és continuar estant units, però anem a buscar un traje a la mida, que cadascú, escolta, anem a fer que els caps de setmana tu puguis volar, cada dia, escolta, és un règim, no? Per exemple, jo estic casat amb la mateixa dona des de fa 33 anys, no? I no crec que ara hi ha aquestes alçades, evidentment, que no hi ha cap motiu de separació, no? Però en principi, si jo algun dia tornés cada això i tal igual, jo, l'experiència em diu que jo el que tindria seria un amor, però que aquest amor seria el cap de setmana. No m'explico, perquè entre setmana, la veritat, no tinc temps, per això m'explico o no? Per tant,
sí, sí.
Què vol dir?
Una mena de pacte, no?
Anem a buscar, clar, doncs un pacte. Anem a buscar el pacte. No?
Pues parlant de pacte, vostè ha parlat de pacte de diàleg, però jo crec que el que tenim és monòlegs simultanis, a vegades en diferits, a vegades algú que es fa el mut, que també ho comunica, fer el mut és també comunicació, i per tant tenim difícil solució. Què li semblava la proposta que va fer el ministre de Afers Exteriors fa un any i escaig, quan va sortir aquest tema de que potser caldria fer un finançament específic per Catalunya, com hi ha altres territoris de l'estat espanyol, i un cert, diguéssim, fet diferencial derivat de tot el tema de la cultura, de la llengua, i que en canvi amb aquest element, que jo crec que és on majoritàriament pot haver elements de diàleg, cap de les parts s'hi posicionen i s'apropa. Estem en unes situacions de negociacions de màxims que no té lògica. Del no fer res a tindre el tot.
Totalment d'acord. Jo crec que en García Margallo és un ministre que és responsable, que és un home que sap enraonar, que es mou bé, i a mi m'agrada.
I viajado,
perquè és una vegada més amb una gran cultura econòmica, també. Sí, vull dir, el ministre García Margallo és un home preparat que podria fer també més feina, encara de la que fa. A veure, jo crec que el problema de Catalunya es resol amb un finançament a mida, és a dir, és un traje a la mida. Per tant, vol dir que jo vaig a, per exemple, puc enraonar aquí al Corte Inglés o no?
Sí, parli.
Vaig al Corte Inglés.
Cobrarem a prou, publicitat. prou bons amics de tots, la gent del Corte Inglés.
Escolta, vas al Corte Inglés i pots anar a el que seria la confecció, el pret-a-porter, o després pots entrar al sastre, no? Per dir-ho d'aquesta forma. Doncs jo crec que Espanya és com un Corte Inglés, per entendre'ns, i aleshores tens el que seria el pret-a-porter per diferents comunitats autònomes, i aleshores alguna que necessitem el traje a la mesura.
L'article 2 de la Constitució parla de regiones y nacionalidades.
Sí.
¿Era això?
Hombre, regiones
o allò no ha sortit. No. És que això no s'ha regulat.
Això hi hauria que preguntar-li al Miquel Roca, que era un dialerrero de Miñón, que encara són sobreviven d'aquells redactors de la Constitució, però jo crec que segurament s'estava mirant amb el que era aquest model. El que passa és que, a veure, hem d'entendre aquella Constitució de l'any 78, que el Franco havia mort el 20 de novembre del 75. Jo estava de guàrdia a l'Acadèmia General Militar el dia que va morir el Franco, sempre me'n recordaré perquè es va redoblar la guàrdia. Jo estava de guàrdia aquella nit a l'Acadèmia. I aleshores, clar, al cap de 3 anys...
A Saragossa.
I al cap de 3 anys, justament, resulta que ens trobem que tenim una Constitució, vull dir que ha canviat totalment el panorama. Aleshores, hem de valorar molt aquella Constitució. I segurament ara, que han passat més de 30 anys des d'aquella Constitució, ara hem de fer una lectura d'aquesta Constitució, de la mateixa forma que es va fer el mes d'agost de l'any 2011 de correcuita, no? O el mes d'agost del 2010, quan es va dir allò de que en el año 2020 el déficit no puede superar, coño, el mes d'agost, perquè aquesta va ser una imposició de la Merkel. Jo crec que ara teníem que fer una relectura de la Constitució i dir, escolta, anem a tocar de peus a terra, però té que ser un treball molt pedagògic, molt didàctic, que els catalans el tenim que saber explicar molt bé a la resta d'Espanya i dir, escolta, una cosa. A veure, Extremadura, amor mío, Andalucía, amor mío, Baleares, cariño mío, todos que sigan igual. Però, escolta, oye, Catalunya, hay que entender tal cual. I, escolta, s'entendria i dirien, ole, adelante, i ja està. Per tant, un traje a la mida. Sí, sí, Salvador, jo crec que...
Vostè creu que s'entendria?
Sí, perquè jo vaig enraonant i jo aquest tema que estic enraonant aquí i he arribat a discutir-lo i a comentar-lo amb consellers de comunitats autònomes i al final m'acaben donant la raó.
En privat, però en públic tots callats, eh?
No, amb gent davant. Però vull dir que no, el que passa és que jo crec que nosaltres no tenim un exercici d'allò de diplomàcia. Ens
falta màrqueting, no?
El vendre Catalunya a Marcos. Espanya.
Doctor, m'agradaria rebobinar quan venia cap aquí, a l'Avinguda Paral·lel, al balcó, i aquell senyor...
Blau, pijama blau de quadros. L'autèntica, m'agrada que la meva dona no em deixa posar.
Blau de quadros. Aquell senyor, a banda de no vestir-se, què està fent malament? Vull dir, vagi d'entrada, o sigui, no és que l'estigui culpant de res a cap dels aturats, però situació dolenta sí. És. Què ha de fer un aturat per buscar feina? Què s'està fent malament des de la part seva? S'està fent alguna cosa malament? O...
Sí.
Quin consell els hi donaria al senyor Tijama?
Hi ha una qüestió, Marcos, per mi, que és essencial, que és cada matí quan t'aixeques tenir il·lusió. O sigui, jo el dia que m'aixequi pel matí que no tinc il·lusió, realment la vida no tindrà sentit. Jo crec que aquestes persones estan molt tocades des d'un punt de vista psicològic i moral, perquè vull dir, tu, per exemple, jo m'aixeco, hi ha algun matí que m'aixeco una mica creuat i tal, però aleshores el meu fill em veu qualsevol cosa, tinc que marcar l'exemple, tinc que ser l'alegria cada dia i tal. Si el meu fill veu que jo m'aixeco cada dia i tal, el meu fill, mi padre i tal, vull dir, això ens crearia un estat d'ànim, no és veritat o no? Això jo crec que ens crea un estat d'ànim. I l'economia té una part emocional molt important. Vull dir, escolta, l'economia, jo t'ho dic de veritat, no ha sigut el rendiment meu el dijous i el divendres, per exemple, el mateix que el dilluns i el dimarts i el dimecres d'aquesta setmana. I em diràs, i per què? Perquè vam perdre amb el Madrid l'Espanyol per un gol del Pepe, que va ser una cagada de la defensa, i aleshores jo estava enfonsat.
El va deixar tocat.
Em va deixar tocat. I en canvi, escolta, jo l'altre dia, que vam donar la volta els últims 5 minuts amb l'Alcorcón, i a més que vaig coincidir a l'AVE amb els nanos de l'Alcorcón, d'Alcorcón, que estaven fets caldo, pobre xaval, estava a punt de donar-los allà una abraçada, vinga, tal qual, perquè havien vist el triomf, clar. Aleshores, què passa? Que jo aquest aspecte moral, emocional, crec que és molt important. Aleshores, clar, si nosaltres, per exemple, aquesta gent, som capaços de treure'ls de l'atur, però no solament per el cos econòmic, sinó pel cos moral, perquè, clar, aleshores, a mi què m'interessa? Que hagi al capdavant de lo que seria la societat gent que tingui, ho diré d'aquesta manera, trampera o gent sense trampera. Si jo tinc gent amb trampera, el que passa és que jo tinc aleshores un efecte arrastre per part de lo que seria en definitiva la gent. Vull dir, si al capdavant hi ha un tio amb trampera, doncs la gent vulguis que no té... I si al capdavant tenim gent que no té trampera... Jo quan he vist aquest senyor, estava a la tercera planta d'aquest edifici, en un dels que he vist tres, eh? Però estava a la tercera planta, no l'he vist, però m'ha donat la impressió de que no s'afaitava. Clar, quin interès tens tu amb afaitar-te, clar?
Falta lideratge polític, falta lideratge. A la classe no i tenim, no tenim. Intel·ligència emocional.
Sí, molta,
a part de,
molta.
Vostè que és un home de números, no sí, només
no,
de números...
No, però jo et diré una cosa, Salvador, que d'això, que amb aquest aspecte estarem d'acord, jo crec que a la llarga és molt més important la intel·ligència emocional que no el que seria la intel·ligència matemàtica o el coeficient intel·lectual. Vull dir, que aleshores jo crec que aquí és el mateix tema de Catalunya. Vull dir, el tema de Catalunya és un tema de saber vendre't. A mi, per exemple, a vegades, quan vaig por ahí, no, i em diuen... Oh, pues usted esto no parece... Ya sé lo que me va a decir, que no parezco catalán. No, hombre, querido. Oye, los catalanes somos así. Le digo, hombre, pues esto yo no me lo imaginaba. Bueno, yo creo que d'alguna forma hem de saber vendre el producte. I jo crec que ara no tenim un líder, no tenim cap líder a Espanya. Ara jo no veig cap líder. No, no. És que passo revista a lo que seria l'art parlamentari, ni a Catalunya tampoc, eh?
Rubalcaba és la solució al problema.
No, és el passat.
El problema o la solució?
És el problema. El Rubalcaba era vicepresident, del govern. Vull dir, és que el Rubalcaba també... És que aquí algú també té una mica a vegades de... Diguem una... No ho vull dir, però vull dir, és que el Rubalcaba era vicepresident. És que vull dir, tot això es va gestar quan ell era vicepresident.
Leandro. I ara portaveu amb el govern de Felipe González. Sí. No? El salvavida de moltes empreses espanyoles ha estat en aquests anys tan, tan complicats a Espanya i continua sent les exportacions, no? I especialment el mercat d'Amèrica Llatina. No? El mercat Amèrica Llatina,
sí.
Que ha crescut molt i tal, però sembla ser que comencen a haver-hi certs núvols, no? A Argentina, a Brasil, l'economia s'ha aturat una mica els últims mesos. Vostè creu que Amèrica Llatina pot començar a ser un tema preocupant per les empreses espanyoles que han invertit tant allà en els propers...
Sí, m'agradaria fer, Leandro, una petita precisió del tema abans del Rubalcaba, quan deies que era portaveu. Això vol dir que des que el Felipe González, que quan jo era petit era president del govern fins al dia d'avui, tenim els mateixos polítics, eh? Per tant, vol dir que aquest segurament és un tema que al final confirma que qui ens ha portat cap a aquesta situació, diguem, que estem d'enfonsament, són aquests polítics. Per tant, una de les coses que teníem que fer seria... treure'ls a tots, no? Desalojar en aquest cas les càmeres i anar cap endavant.
Foc nou.
Tot nou, eh? Foc nou. Jo crec que foc això nou. És l'arquitectura.
Vostè vol fer un ere polític?
Sí, home, un ere polític, però escolta, jo els posaria un crucero costa d'aquests que d'això, que l'agafin aquí a Barcelona i que se'n vagin de creuer i d'aquests que diuen, escolta, que hem perdut
viajen,
aquí.
Que viajen, no?
Sí, que viajen, viajados, ja la deriva una època.
I que no caiguin a la mar, no?
No, que no caiguin. No, ja no vull que...
Tinguin festa, que tinguin festa, que tinguin festa.
No, però aquest és un tema... l'altre tema és, aquests països són d'alguna manera molt inestables des del punt de vista... Bueno, inestables políticament, però també amb una inseguretat jurídica tremenda. Però és que, lamentablement, jo crec que hi ha una influència cap a Espanya tremenda, perquè vull dir que li preguntin als senyors de les renovables, perquè, en definitiva, mentre que el president del govern estava a Washington enraonant amb el senyor Rajoy, els advocats estaven preparant aquí cada demanda impressionant pel tema de les primes de les renovables. Jo crec que hi ha un aspecte molt important al dia d'avui al món, que seria la seguretat jurídica. És dir, quan el senyor Rajoy ho va dir a Washington, no, i Espanya és un país que goza d'una gran seguretat jurídica per a inversió nacional, jo sé que algú que hi havia allà deia això no és veritat, perquè aquests senyors t'asseguren que hi ha una deducció per fons de comerç financer a l'impost sobre societats i després quan tu l'apliques, després venen i et diuen que no. I quan tu tens un règim d'ETVE, Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros, amb unes condicions inspeccions que t'han promès a tributació, resulta que ve la inspecció i et diu que no. Per tant, jo crec que aquest és un tema. L'altre tema és, jo crec molt en Latinoamèrica, crec moltíssim, perquè jo crec que les economies emergents aquestes aniran creixent i són les que tenen recorregut, i jo crec que Latinoamèrica, no sé quan ho veurem, si 10 anys, 15, 20, 30, 40, però jo crec més que en Àsia, vull dir, Àsia crec, però vull dir, per un tema, diguem, cultural, per un tema d'apropament, jo crec molt en Latinoamèrica. Vull dir, jo crec que nosaltres... Hi ha dos racons del món que no mirem, que un és Portugal. Nosaltres, si amb els portuguesos suméssim, si nosaltres, els portuguesos que ens estimen molt i que ens admiren molt, si féssim força en Portugal, tindríem molta més força, perquè seria Ibèria, la península ibèrica, i a mi està germanassa amb els portuguesos, m'encantaria, perquè són una gent extraordinària. I, exacte, i aleshores tindria tot un desenvolupament a Brasil i a Latinoamèrica, que és el punt que nosaltres hem de mirar. Latinoamèrica, per mi, és un punt de referència. Per tant, crec que...
Escolti, no m'agradaria acabar el programa sense preguntar-li per a dos personatges dels que vostè va ser professor.
Sí, home,
el senyor Iñaki Urdangarín,
sí,
i el senyor Diego Torres. Home, van ser els alumnes.
No, vostè, no, Iñaki, la veritat sigui dit, a veure, a mi una cosa és... Doncs,
per acabar com han acabat.
Sí, no, home, no, vull dir, a veure...
Què recorda
vostè? A mi em sap greu, no, perquè jo me'n recordo, jo de tots els que han sigut alumnes meus, que me'ls vaig trobant i amb molta freqüència, jo els recordo amb molt de carinyo, no? Per tant, a mi, jo diré que personalment em sap molt de greu el que ha passat amb Iñaki Urdangarín i amb el Diego Torres, i em sap greu perquè jo els aprecio. Vull dir, les persones que han sigut alumnes meves, jo al final ja genero unes dinàmiques que són positives. Per tant, em sap greu. Si algú ha fet alguna cosa dolenta, evidentment, doncs la té que pagar. I... a mi em sap greu, i entenc el tema de repulsa que hi ha a nivell social, però potser, doncs, lamentablement, jo crec que amb l'Iñaki Urdangarín estem veient molt el que seria el símbol de la corrupció. I aleshores amb ell, vull dir que haurà fet coses que no són correctes, no sóc ningú per dir-ho, perquè quan una cosa està sub judice, jo entenc que hi ha que respectar aquí els jutges, i vull dir que, escolta, però jo crec que la forma d'explayar-se per part de la societat és d'alguna manera era carregar-li tot amb ell, i que ha fet coses dolentes, totalment d'acord, segurament, i ho diran els jutges, o coses no correctes, molt bé, però vull dir que potser és el símbol en aquests moments. I el Diego Torres, jo recordo, el Diego Torres era un xaval, dic que era un xaval perquè era un xaval, ara ja és més gran, però era un tio de Menorca, un xaval amb ganes, amb trampera, amb ganes de fer coses i tal, i bueno, i potser, doncs no sé, Déu me'n guardi, però potser massa ambició i els excessos d'ambició a vegades són dolents, no? Jo desitjaria que no hagués passat, ja em sap greu. També he tingut molts altres alumnes, que... I són persones molt honestes i molt netes, El que passa, s'agreuen a mi aquestes situacions.
La infanta sabia el que podia estar enmig de tot això o no?
No ho sé, perquè hi ha un tema que s'ha criticat molt amb el Jesús Silva per unes declaracions que va fer, se l'ha criticat molt, però jo la veritat sigui dita que jo crec que el Jesús Silva va dir alguna cosa molt important, és un tema de l'amor, de la confiança i del matrimoni,
Vull dir que està vostè en sintonia...
El Jesús Silva tenia raó, al millor com a persona, però com a criteri de dret penal era una mica feble.
Bueno, anem a veure al final què és el que passa. Vull dir que, en principi, però vull dir que...
Dic el comentari que va fer.
No, exacte, vull dir que va ser... Però vaja, bueno, en qualsevol cas, jo em sembla que el tema del temps...
Estem acabat. Hem acabat el temps ja. El programa s'ha de posar al punt i final, com sempre en ràdio, hi ha un límit, és el que hem arribat avui. José María Gallo-Oliva, moltíssimes gràcies.
Abraçada tarda. Real a tots.
Moltíssima sort.
Gràcies
i que vagi
a
molt
tots.
Bé.
Gràcies a tots.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Mariel Manchón, Marcos Paradero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.